El matí de Ràdio Sabadell.
I avui volem acabar el matí nodrint els nostres oients i per això el que farem és doncs, a connectar amb la setmana del llibre en català. I és que, atenció, una vegada més demostra l'accent, la potència, el talent que tenim a casa nostra, perquè són molts els autors sabadellencs que participen en aquesta iniciativa. Nosaltres avui conversarem amb alguns d'ells. Anna Fité, bon dia, benvinguda al matí.
Hola, bon dia.
I Toni Matas, bon dia també, benvingut, Toni Mata.
Molt bon dia, Raquel.
A veure, vosaltres dos, avui tinc dos experts, a més en literatura juvenil, que presenten llibres, que estrenen propostes en aquesta nova edició, però també amb unes mirades, no?, i uns formats molt diferents, això ho hem d'aclarir.
Molt diferents. Jo t'he de dir, Anna, que els meus fills són molt més fans de la teva literatura per edat, perquè tenen 4 i 7, i ara mateix Anna Fité. Sí. I els espectacles que munta l'Anna Fité són referència a casa. Per tant, si teniu l'oportunitat de veure-la i de gaudir de les seves obres, no us ho deixeu perdre si aneu amb els petits.
I en el teu cas, Anna.
Gràcies, moltes gràcies. Jo t'he de dir que sóc molt fan del Toni Mata, però tinc un límit de resistència al que és la literatura de llegir patint molt. Però també és veritat que ell connecta molt bé amb el jovent i la mostra és el gran èxit del Nascuts per ser breus, que ha tingut tota mena de reconeixements, que és el reconeixement maco, no, Toni, de que són els propis lectors els que et diuen que els agrada el que els hi proposes.
Realment és un orgull perquè el llibre el van salvar els lectors, perquè va néixer en plena pandèmia, és a dir, mort comercialment, i van ser primer les bibliotecàries i les llibreries que van començar a recomanar com un llibre que plantejava molts dilemes morals interessants per als joves.
Sort de les prescriptores que tenim a les biblioteques.
I hosti, això va fer que els alumnes comencessin a llegir, el llibre es van portar el Premi Menja Llibres i el Premi Protagonista Jove, en aquest cas del Consell de la Literatura Infantil i Juvenil de Catalunya, és a dir, per votació dels lectors. Aquest llibre va revifar i per això l'editorial va demanar la continuïtat, perquè això estava plantejat com una trilogia i els aniré escrivint sempre i quan el públic li agradin. Si no, no val la pena gastar paper.
Clar, i no sé si doncs, això afegeix més pressió a l'hora de...
Absolutament!
No? De tenir, ostres, he fet aquest llibre, ha tingut aquest èxit i ara...
Ha sigut horrible tot. Primer, el fet d'enfrontar-te al repte d'empatar amb un llibre que ha tingut tant èxit, doncs és molt cardat, perquè ja no et poses a escriure.
Clar, ja no tens aquella llibertat,
sí,
no?
Sí, sí. Vaig tenir la sort de que l'Institut Ramon Llull em donés una estada a la residència Faber d'Olot, que em va permetre tancar-me a escriure absolutament concentrat només en l'escriptura i per tant poder-me centrar i tenir a les mans ara l'Alè els Llaurats, que jo crec que és no un digne successor, sinó que per mi en algunes fases millora l'anterior, o almenys jo ho he viscut així. No, però no el puc recomanar, el llibre, ho sento molt, és el meu llibre, però no el puc recomanar perquè és un patiment. Jo he patit moltíssim escrivint-lo. Però jo entenc que els lectors que els hi va agradar el Nascuts, això els hi agradarà molt, però seguim enfrontant el món en el que vivim, en aquest mirall distòpic, que és bàsicament la nostra societat, exageradíssima, amb un capitalisme terrible, que ens porta en aquest cas a un nivell de deshumanització que és extremadament desagradable. Va ser extremadament desagradable escriure, és extremadament desagradable llegir, però no ho pots deixar.
Ens enganxa, i això és el que necessitem, i sobretot amb els joves lectors, que deixin les pantalles i es connectin amb històries, amb aquesta distopia que en realitat, Toni, tu fas una crida a l'empatia, no? Necessitem aquesta empatia per, doncs, ajudar-nos, per millorar aquesta societat.
Exacte, és una crida a la revolta contínua, en aquest cas una revolta pacífica, una revolta contra aquest món que ens intenta individualitzar i separar-nos i que tendim a oblidar-nos de mirar al costat i ajudar. I aquí el que fa la gent és ajudar-se en un món anava a dir més terrible que el nostre, però tan terrible com el nostre, que senzillament ha sofisticat alguns mecanismes. I és així.
I on passa aquesta història? M'imagino que també, no? De nou a la Ciutat Eterna, quins són els personatges? Va, posa... Tornem... Fes una miqueta d'espoiler.
Tornem a Ciutat Eterna, tornem als suburbis, en Hunter, ara, que era el que iniciava la revolta, però que vam descobrir amb un final terrible, que en realitat era un infiltrat, doncs ara és qui lidera Ciutat Eterna i ho fa de manera encara més dura, adonant-se que l'única manera d'evitar que els breus es puguin revoltar novament és limitant l'educació, per exemple. Segurament us deu sonar que quantes menys coses saps, més difícil és tenir pensament crític o pensar que ets capaç de canviar les coses, i aquest és un dels eixos principals. Però lògicament, novament, aquesta torna a ser una història coral, torna a ser una història on hi ha moltes sorpreses, on es dona continuïtat a molts dels personatges que hi havia a la primera entrega, però que n'afegeix de nous i que crec que són molt inspiradors, o això he intentat, i per sort transitem d'un món terrible cap a un món millor que fan entre aquests nous personatges. Aquesta és la idea.
Quina premissa, digue'ns, a veure, perquè em sembla que aquesta presentació es farà el dissabte, no? Al migdia, a la una?
Diumenge a la una. No és una presentació del meu llibre, és la presentació del segell Elàstic Llibres, que és el nou segell d'Enciclopèdia Catalana per a la Literatura Juvenil en català, i aleshores el que es farà és una xerrada sobre literatura juvenil protagonitzada pel Gerard Guix, que va guanyar l'últim Joaquim Ruira, el Joan Antoni Martín Pinyol, també conegudíssim autor de literatura juvenil, i la Núria Albertí, que és d'aquí de Sabadell, que també, i tots som autors d'Elàstic Llibres, i aleshores doncs parlarem una miqueta de literatura juvenil, es parlarà dels nostres llibres, i ja està. I pel que fa a presentacions, no en tinc prevista cap, perquè em fan una mica de mandra
les presentacions. Però just s'ha publicat, no? Em sembla que fa uns dies, no?
Exacte, jo llanço...
Però et fa mandra, això de presentar llibres.
Sí, perquè poca gent hi va, desenganyem-nos. Aleshores, a les presentacions, jo per anar-hi a que vinguin 5 persones, m'ha costat molt escriure aquest llibre tan ben fet, i els meus lectors, la família, exacte, els meus lectors estan als instituts, jo estaré encantat d'anar a tots els llocs on vulguin, però no...
Clar, o fins i tot a clubs de lectura, no?
Potser
et sents més còmode,
sí,
no? En
clar,
aquest àmbit. Clar,
això és una cosa preciosa que ha passat, que cada cop que vaig pel que sigui a una biblioteca amb els meus fills, m'aturo un moment a mirar el catàleg de la Diva i veig tots els nascuts per ser breus que estan prestats, que és un autèntic fenomen i m'encanta. Per tant, encantat d'anar als clubs de lectura, encantat d'anar a llibreries també, encantat d'anar a tot arreu, però el format de presentació de llibres s'ha de repensar.
Doncs des d'aquí aquesta crida, aquesta petició. I també et volia preguntar per aquesta aposta, no? Per aquesta editorial que fa, doncs, que fomenta, doncs, els llibres, no? També i la ciència-ficció en català, no? Avui que parlem de la Setmana del Llibre en català.
És una aposta liderada per la Pema Maimó, que és la que dirigeix aquest segell, així com d'altres, com el de Manga, del grup Enciclopèdia, que ara en parlàvem fora de micro. La Pema és una extraordinària... És una sort tenir la Pema treballant en aquest sector, perquè, sens dubte, té un molt bon ull i, per exemple, aquesta editorial està molt pensada per un públic que a certa edat es passa llegint castellà, és a dir, se sap que els nanos, quan fan molt lectura escolar, fins als 12, fins als 13, llegeixen els llibres en català, però després, quan ja comencen a triar ells, per algun motiu salten al castellà. I aleshores...
I per aquesta... què? Per què creieu que passa això? Doncs... Potser hi ha més diversitat també, no? De títols?
No, jo no et puc donar la resposta. El que et puc dir és que l'aposta d'Elàstic en aquest sentit és intentar fer llibres perquè aquest públic no marxi. I em sembla que és una cosa molt bonica. Per exemple, l'Alè dels Llaurats, el meu nou llibre, no surt en castellà, de moment. Val? Sortirà només en català. I a veure, jo vull demanar a l'editorial, perquè això és una moguda important, que si mai es publica en castellà, en castellà no el puguis trobar a Catalunya, només el puguis trobar en català a Catalunya. Això és una cosa que he demanat. És molt difícil, ens haurem de barallar amb les distribuïdores, és complicat, però és una cosa que vull fer, perquè crec que realment hem de fer aquesta aposta per la llengua i crec que està molt bé que el segell ho faci.
I també, doncs, en aquesta línia, què et sembla, doncs, que cada any es faci aquesta iniciativa, no? Aquest punt de trobada per editorials, per lectors, escriptors...
La Setmana és una grandíssima aposta que ha de funcionar. Ha de funcionar, hem d'aconseguir que funcioni. El mirall, evidentment, és la Fèria del Libro de Madrid, que dura una setmana contraposat al nostre dia, a la nostra diada de Sant Jordi, i ha de funcionar. Ara mateix funciona, i funciona molt bé, però, per exemple, ahir llegia un fil d'una llibretera de la Caldés que deia que precisament el que noten no és que es creïn nous lectors, sinó que durant la setmana ells venen menys en català, bàsicament perquè el públic en català se'n va a la setmana. És a dir, que la setmana no està creant nous lectors, o aquesta és l'opinió d'aquesta llibretera, sinó que el que fa és que els lectors habituals en català que normalment consumeixen les llibreries de barri se'n van a la setmana. Per tant, s'ha d'aconseguir que això serveixi per generar un mercat més gran.
De moment sí que hem de dir que això, que tindrem temps fins al 17 de setembre per gaudir d'aquest espai al Moll de la Fosta, que també hem de dir que aquest any ha tingut un rècord d'expositors. Suposo que també l'èxit és des de ben petits despertar el plaer lector. Anna Fiter, a veure, explica'ns, perquè d'això tu ets una experta.
A veure, jo crec que, clar, cadascú té les seves circumstàncies, però és evident que la gran majoria de lectors venen d'una infantesa molt nutrida de contes i d'històries, no? Vull dir que jo no tinc gens la clau màgica per saber, o la recepta màgica per saber com es creen lectors, el gran repte que tenen les biblioteques, les escoles, les famílies. Com hem de fer perquè els nostres fills llegeixin i tal i que qual, però sí que penso que un entorn nodrit de fantasia fa que tinguis ganes de continuar-ne consumint.
I de fet, tu has fet moltes iniciatives en aquest sentit, no només a casa nostra, sinó arreu del territori, no? De l'estat espanyol també, portant les teves històries, els teus llibres. Ara avui ens vols presentar la teva última proposta.
Aparició que va sortir, ahir va arribar a les llibreries justament, i es titula Pètals, màgia i super show. I és una ha publicat publicacions a Badia Montserrat, que em fa molta il·lusió perquè és la primera aventura que tinc amb ells, i estic molt contenta de com ha anat tot el procés d'edició. I la il·lustradora a la qual han proposat d'il·lustrar aquest llibre,
és molt xula,
no la
portada, la veritat.
I em va sorprendre molt la proposta perquè, et dic, no la coneixia gens i és molt, molt peculiar, no? I molt, molt atractiva, penso jo.
I què ens explica, aquesta història?
Que es diu Emma Smith, la il·lustradora.
Vinga, que també s'ha de posar
en valor.
Home,
què ens explica? Haig de fer spoiler, també?
Una mica, no? Fes de narradora d'aquesta història. Em sembla que surt un lleó.
A veure,
com
que es diu Pètals, màgia i super show, d'alguna manera ja us podeu imaginar que està molt relacionada amb el món de la màgia. I més que explicar l'argument, a mi m'agradaria explicar per què em van venir ganes d'escriure aquest llibre.
Vinga.
I és perquè jo crec que la majoria de nosaltres hem crescut això que deia jo, nodrits d'històries de fantasia, no? Totes les històries dels contes de fades. I jo penso que això devia deixar molt pòsit en el meu cor, perquè m'he adonat, mirant enrere, que la meva trajectòria està molt plena d'arguments, de trames en les quals la màgia apareix i de vegades té un pes important a la trama. I això em fa molta gràcia, ja des del Somni del petit turquesa, que va ser la primera cosa així una mica seriosa que vaig fer en teatre, fins a aquest Pètals, màgia, no? Llavors, jo crec que també molts de nosaltres hem tingut ganes de trobar una vareta màgica, de trobar una llàntia màgica, de trobar algun element, unes paraules màgiques que ens xiuli una fada perquè puguem aconseguir fer realitat els nostres desitjos, no? I aquí em va fer il·lusió anar com una mica més enllà i ajuntar-los tots. O sigui, la voluntat dels dos protagonistes és aconseguir trobar algun element màgic, algunes paraules màgiques, algunes pólvores màgiques que els hi permetin fer realitat els seus desitjos, que són molt nobles i que val la pena lluitar per ells. Aquesta és una mica la idea. Els dos protagonistes són el Leo i la Tamina. El Leo és un aspirant a mag que fa espectacles al carrer, però és bastant mediocre. Bueno, és mediocre perquè no confia en ell.
Per això és important també que els nens tinguin aquestes històries, no? També per ajudar-los a entendre les seves emocions i també a millorar,
empatitzar,
fomentar aquesta autoestima, no? Ens hauríem d'estimar més.
Sí, no hauríem de tenir més confiança en nosaltres mateixos. I, bueno, acaba bé.
Està bé saber-ho.
Molt bé, molt bé. Ens ho imaginàvem que acabaria bé, no sé per què. I el que sí que hem de dir és que, Anna, tu signaràs llibres. Això sí, sí. Tu diumenge,
el diumenge, a les 12. Sí, en el mòdul de la publicació ens va dir a Montserrat, que em fa molta il·lusió. També passa una mica com el que deia el Toni amb les presentacions, eh? Jo he viscut experiències d'humiliació absoluta, sí, d'estar asseguda, per exemple, al costat de la Míriam Tirado, o al costat de la Pilar Invallés, i us podeu imaginar que jo era absolutament invisible, no?
Ai, elles amb la mà trencada, no? Signant, clar.
Però, per altra part, és maco perquè et trobes parlant amb molta gent, tens el feedback aquest directe, no?, amb els lectors, i això és una experiència. A mi m'agrada. Coneixes també l'altra gent,
no?,
que publica amb la teva editorial.
I veure el feedback, no? Hem de dir que, clar, tots dos teniu una llarga trajectòria com a escriptors, fins i tot guionistes. On us sentiu més còmodes?
Anna, on estàs còmoda?
Aquí ara mateix, amb vosaltres dos, i amb l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, estic com el pez en l'aigua, no?
Jo crec que tu, Anna, gaudeixes sempre, facis el que facis, no? Que això jo crec que és el que hauríem d'intentar tots, no? Aconseguir en el nostre dia a dia.
Ser feliç vivint el moment que estàs vivint, no? Jo crec que sí que això ho tinc. Però és que a part és que tinc molta sort, no? Vull dir, totes les vivències són molt, molt atractives. Tu vols dir on estic més còmode de la...
Clar, perquè teniu tanta trajectòria, no? Doncs això, doncs des d'escrivint guions, no? Participant, tu també, Toni, que
sí,
suposo que...
Clar.
No sé si també us ha ajudat, no? A l'hora de tenir clares les idees, sintetitzar, crear els personatges...
Crec que pregunta sobre la diferència entre ser guionista i ser escriptor. I per mi la diferència és molt simple. Quan faig... Quan faig guions els faig per algú, per un productor executiu, per un presentador, per un director, per una cadena, i tens en compte totes aquestes coses. Quan escric literatura, per mi és un exercici molt, molt, molt més íntim, i no surt una pàgina que no m'agradi, que no em satisfaci a mi i a ningú més. I si a tu, com a lectora, com a editora, o com el que sigui, t'agrada, fantàstic, i si no, ho podem guardar en el calaix, no passa res, perquè jo ja tinc feines, diguéssim. Jo només escric el que faig m'ha de satisfer a mi. I aleshores aquest plaer de l'escriptura per mi és el que m'empenya a escriure. Tota la resta és una cosa que he de fer, però la meva relació amb la literatura és aquesta, i els guions els gaudeixo molt, però que moltes vegades és un treball col·lectiu, també.
Sí, també.
O sigui, si tu estàs fent un late show, hi ha un equip de guionistes, i tu fas el monòleg amb un altre, i tu fas l'entrevista, i tu fas tal secció, i és molt divertit aquest intercanvi, però és diferent, no és el mateix.
A mi em passa que potser que els guions que he fet jo s'assemblen més són més de ficció, són més històries, vull dir, més la trama és més semblant, és molt diferent, perquè una cosa és llenguatge visual i l'altra és llenguatge literari, no? I això també s'ha de tenir en compte. Però jo crec, com que vaig començar com a guionista de tele, jo crec que això sí que m'ha servit molt per ajudar-me a l'hora de crear trames, de crear personatges, i sobretot els diàlegs. El fet d'haver escrit guions dona com un altre... Bueno, no sé.
Sí, tens una
un altre ritme.
No, és veritat, perquè a mi també m'ho han dit molt de les meves novel·les.
És que no és fàcil.
És l'oïda. Acabes tenint una oïda que és diferent. Veus? Acabes prescindint de tot el que s'obre perquè tu aconsegueixes que la persona ho vegi. Ja no cal...
Té més versemblança, no? És
més creïble, sí.
I corre més.
I a la trama també, no sé si et passa a tu, però jo faig molt de tancar els ulls i veure-la com una pel·lícula. O sigui, a vegades que estic en una seqüència bloquejada, què passa aquí? Tanco els ulls i ja estan actuant, com si diguéssim, per a mi.
Totalment.
Ja tens la seqüència feta.
I ja està, i així, doncs mira, vam fent llibres que avui ens presenten també aquí al matí. Anna, també quant talent, no?, tenim a la ciutat, perquè són molts els escriptors que també participen a la setmana del llibre. Tu què és el que afegiries també, que destacaries doncs, no només de la presència sabadellenca, sinó d'aquesta aposta, no?
De l'aposta general de la setmana. Jo quedo cada any amb la boca oberta de veure com es pot muntar tantes activitats tan atractives totes, que tinguis allà gent que tu et mires molt i saps que aquell dia pots anar-hi i escoltar com han creat aquest llibre, o quan li faci una entrevista la magnífica Montse Barderi o l'Anna Guitart. I no sé, és com un privilegi molt gran, ja trobo, la setmana, pel nostre sector, pels que estem a dintre, com si diguéssim, però també pels receptors. Jo crec que és una festa de la literatura catalana que tenim la gran sort de poder-la gaudir.
Doncs nosaltres ara continuarem gaudint. Ara citaves a la Montse Barderi, també farem una pausa i de seguida la trucarem perquè ens expliqui com participar, en quines iniciatives, i també continuarem amb altres autors sabadellencs. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A tu.
Moltes gràcies.
I molts encerts.
A vosaltres.
Seguim descobrint, doncs, aquesta participació sabadellenca a la Setmana del Llibre en Català. Evidentment, avui havíem de conversar també amb ella, amb la coordinadora de la Capitalitat i també escriptora, Montse Barderi. Bon dia.
Hola, Raquel, com estàs?
Molt bé, i també col·laboradora d'aquesta casa. Ella és una de les participants, de les fundadores del Beni Vidivinci. Com estàs, Montse?
Doncs contenta de parlar amb tu i de parlar de la setmana, parlar de llibres i del que vulguis.
De fet, ara conversàvem amb dos autors, amb el Toni Mata i l'Anna Fiter, que també participen, i de seguida també parlarem amb altres autors i fins i tot amb grups de música urbana que també nodriran aquesta proposta. Però volíem també que ens expliquessis, perquè fas diferents iniciatives, no? Presentes premis, també participaràs en un programa a Catalunya Ràdio, no? I també, doncs, evidentment, la presentació del llibre de Montserrat Bacardit. A veure, fes-nos spoiler d'aquestes tres iniciatives, a veure si també, doncs, omplim el moll de la fusta de lectors i visitants.
I tant, doncs jo t'entrada a dir-te que estic molt contenta perquè és important estar a la Setmana del Llibre i també és important per la ciutat, perquè és un dia que estàs amb la teva gent, amb els teus autors, amb tot això que després, doncs també com que fem el programa de Lletres i Pensament, doncs també podrem nodrir la ciutat, no?
Exacte.
I aquest joc, doncs el fem molt i mirem de fer-lo tant amb la Jordina com amb el Carles, no? Per tant, sóc una mica d'escombradora cap a casa infiltrada a la setmana, vale? Entre tu i jo. I és què passa? Doncs vam fer una iniciativa que segur que recordaràs, que vam presentar tres llibres, tres premis al Teatre Principal, que era el Premi Josep Pla, el Premi Ramon Llull i el Premi Sant Jordi, amb l'Andreu Claret, la Gemma Ruiz i la Gemma Ventura. Va anar tan bé que els hi va agradar molt i han dit, ostres, el mateix que vam fer Sabadell, anem-ho a fer la Setmana del Llibre en Català. I ho fem demà a les 12.
Imagina't, o sigui, que aquesta guspira, aquesta iniciativa, no? Aquesta proposta sabadellenca, al final ha fet que s'emmirallin a Barcelona també en aquesta setmana.
Això volem. Ser nosaltres els primers, eh?
Exacte.
I després la Montserrat Bacardí, que és catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i és la veritable especialista amb la Teresa Pàmies, perquè no ens enganyem, jo vaig a la comissària, però vaig ser més aviat una animadora sociocultural que la gran experta, que és la Montserrat Bacardí, saps? I des de la Montserrat Bacardí ha fet una biografia impressionant a Eumo Editorial de més de 500 pàgines i la llosta és la comissària de l'any Teresa Pàmies, l'ha de presentar amb mi.
I això serà el dimarts, 12 de setembre, a 8:15 del vespre, aquesta conversa, aquest diàleg. Jo crec que tu dius que ella és la veritable experta, però jo he conversat moltes vegades de la Teresa Pami amb tu i la veritat és que jo crec que serà, doncs, una iniciativa per endinsar-nos en el seu univers, no? I que serà molt enriquidora.
Serà molt xulo i per mi és un honor i me l'estimo molt. A la Montserrat Bacardí és una de les grans intel·lectuals del nostre país. I què passa? Doncs que el dia 5, pam, encara no ho hem dit, però el dia 5 vindrà a Sabadell, perquè farem un doblete. Perquè ara el que fem és doblete. Si ho faig a Barcelona, d'anar a Sabadell, i si vaig a Sabadell, vaig a Barcelona. Vull dir,
mira,
ja
Montse,
faig un doblete.
Això es diu, d'això se'n diu ara, optimitzar recursos, economia circular, ja que no es quedarà només en un art així efímer, no? Si és interessant, doncs hauria de recórrer el territori.
Exacte,
ben fet.
Exacte. I després ja per completar tot això, tenim una taula rodona, a Catalunya Ràdio, que hi ha, com se diu, Raquel, que no ho sé dir mai, aquella cosa que us poseu la ràdio en una plaça...
Un estudi mòbil.
Ara, un estudi mòbil de Catalunya Ràdio, allà al Moll de la Fusta, doncs farem una taula rodona amb la Montserrat Bacardí, amb el Ricard Ostrell, que també és de Sabadell, i allà estarem amb diferents autors, i sobretot per parlar, doncs, del llibre de la Teresa Pàmies i del que vulguin de literatura. Aquestes seran els tres actes que
Quins
farem.
Quins actes? O sigui, tens també doncs, uns dies per endavant també plens d'activitats i de contingut, eh?
Sí, però està bé, perquè hem d'estar-hi, hem d'estar-hi. Sí. Jo crec que forma part d'aquesta cosa de voler també ser ambaixadors de Sabadell, que ho compartim tots els de Sabadell, eh? Uh-huh. Aquesta alegria de dir que compten amb nosaltres és que compten amb Sabadell.
I tant.
I ens fa il·lusió.
Déu-n'hi-do la d'escriptors, periodistes que participen en aquesta proposta, i ja jo, per exemple, perquè em perdo, però segur que hi haurà editorials també que participen en aquesta iniciativa o expositors de casa nostra. I sobretot per nodrir, no? Per posar en valor la importància d'una activitat com aquesta, la Setmana del Llibre en Català, que s'ha de fomentar, sí. No? Que hem de tenir doncs, aquesta finestra per doncs, expressar i per mostrar la diversitat de títols i de mirades que existeixen.
És un pol central i, de fet, aquesta forma de funcionar, que és tan bona i tan reeixida, és el que hem intentat també importar a Sabadell el novembre amb la Setmana del Llibre SDD.
Sí.
Vull dir, amb una altra escala, però vaja, també amb primers uh-huh. noms i sobretot comptant amb tots els autors de casa, que potser no tenen tanta ocasió d'anar a la Setmana del Llibre,
sí.
del moll de la fusta, però que sí que tinguem una Setmana del Llibre a casa.
Uh-huh.
Per tant, ens nodrim mútuament. I són aquells grans moments de l'any, que és Sant Jordi, que és la Setmana del Llibre, que hem d'estar, i el problema seria que no comptessin amb nosaltres. Jo a vegades ho penso. Ostres, una Setmana del Llibre que no m'avisin per fer res, que no m'avisin per presentar el meu llibre o per estar amb els altres amics escriptors, em sabria greu, perquè és aquell moment de tres cops a l'any doncs, que hem de ser-hi i hem de comptar amb nosaltres perquè sí. és un moment important.
I tant, i perquè a més hem de posar en valor doncs, la tasca no? dels escriptors, però també dels editors, fins i tot dels llibreters, a l'hora de nodrir, de fer treballar la nostra imaginació, no? En un món tan ple d'imatges. Necessitem, doncs, propostes literàries que ens enganxin, no? Que ens facin doncs, tenir aquesta atenció també plena, no? En allò que estem fent, en descobrir aquella història, en mantenir, no? Aquell personatge.
És que no ens enganyem. Tu pots dir... El sector literari és un negoci més. Tu pots dir, bueno, en el fons no són ONGs, anem a vendre llibres, tot el que tu vulguis. Però no ens enganyem. Està ja demostrat per neurocientífics i per tots els estudis que s'han fet que la lectura no és una activitat equivalent a altres formes d'entreteniment. És l'única activitat que posa en joc les cinc àrees del cervell simultàniament. És una eina per augmentar el teu llenguatge. I tu penses a través de les paraules. Si no llegeixes, no articules bé el teu pensament. No pots fer una exposició oral. La lectura és un superpoder, cosa sí. que no ens dona les sèries, no ens dona el TikTok, no ens dona les xarxes. No perquè diguis...
Només la ràdio, Montse, només la ràdio ens fa imaginar...
Això també, però perquè està basat en la paraula.
Clar, totalment.
La ràdio està basada en la paraula. I si tu només fessis sons onomatopèics per ràdio, diries, ostres, això no va enlloc. Necessites tenir un discurs elaborat, està tot guionitzat, hi ha molta feina i és un periodisme de nivell. Fixa't que els grans escriptors com Sergi Pàmies, que per cert presenta un llibre meravellós, que és A les dues seran les tres... és una gran persona de ràdio.
I tant.
Vull dir, està molt relacionada la literatura amb la ràdio, tant que sí.
I per acabar, Montse, perquè també volem conversar amb altres protagonistes d'aquesta setmana del llibre en català, ara que apuntaves, no?, aquest acte que vau fer, no?, el novembre de l'any passat, aquesta primera setmana del llibre a Sabadell, que va ser, doncs, això també un punt de trobada per tots, no?, una oportunitat única a la ciutat per fer aquesta xarxa. Tornarà el mes de novembre, no sé si ens pots fer una mica d'espoiler d'aquesta iniciativa, ja
sí,
esteu...
Tornarà i tornarà més dies, tornaran més autors. És molt bonic el que ha passat al boca a orella, de la quantitat de mails que hem rebut. Escolta, la setmana, jo hi vull ser aquest any. Volem que hi sigui tota la gent que vulgui, i si hi ha massa gent, No, no hi seran els que van venir l'any passat, però sí que hi seran en el següent. Volem que sigui la casa de tothom, i des de Ràdio Sabadell també dic que estem treballant activament amb el programa, que l'estem tancant, i que si algú hi vol ser, que ens escrivi, aviat, perquè estem ja a 2 mesos vista, que sembla molt lluny novembre, però no ho és tant,
No, que el temps passa volant. Mira, ja són 3 quarts i ja hem de penjar aquesta trucada també, perquè el temps passa molt ràpid, i més quan tu passes bé. Una abraçada, Montse.
Ens veiem el dia 15, que comencem la nostra secció. Un petó molt fort.
Moltes ganes, una abraçada gegant. Que vagi molt bé, molt bon dia. I nosaltres seguim aquest viatge descobrint altres autors, mirades, molt de talent sabadellenc, que ara és el torn de conversar amb el Cristian i Naranja. Bon dia, Cristian.
Hola, molt bon dia.
Content, m'imagino, també de participar en aquesta proposta a la Setmana del Llibre en Català.
Sí, perquè la Setmana del Llibre és una mena de tornada després de vacances de tots els autors catalans. I la veritat és que des de fa uns anys, no sé si dir 3 o 4, que es va desplaçar al Moll de la Fusta, s'ha convertit en una gran festa pels autors que normalment, ja sabeu que il·lustradors, escriptors, treballem des de casa i de manera molt anònima, i poder sortir uns dies a donar el vol ens va molt bé.
Sortir, no?, de la Batcova per aprofitar i compartir sinergies amb altres creadors. Explica'ns per què en el teu cas no faràs presentació, sinó que suposo que signaràs molts dels llibres que tens publicats amb l'editorial, amb Calandraca.
Sí, bé, suposo que totes les editorials aprofiten la Setmana del Llibre, aquesta visibilitat que es dona a nivell de tots els mitjans i tot això, per fer bullir l'olla tant com es pugui, en el sentit de que si tenim llibres nous, presentem llibres nous, si podem fer signatures amb autors, doncs fem signatures amb autors, i si podem fer altres presentacions, doncs fem altres presentacions. En el meu cas, no tinc una novetat concreta amb aquesta editorial, que és Calandraca. Sí que tinc altres novetats que es veuran a la Setmana del Llibre, però que són amb altres editorials. Però en aquest cas concret m'han convidat a signar tots els llibres que ja tinc publicats en Calandraca, que sap que són 7 o 8 ja al llarg d'aquests anys.
Vinga, i digue'ns algun títol, no?, per als nostres oients, que no vagin a veure aquest acte, però també per això, per alimentar la seva curiositat.
Mira, jo em dedico a la il·lustració, bàsicament a la il·lustració, podríem dir, a nivell editorial, sobretot em dedico a la il·lustració infantil, i la majoria de títols que tinc són per nens. En el cas de Calandraca passa això, i la veritat és que amb Calandraca els dos últims llibres que vaig treure, que van ser aquesta primavera, tampoc és que faci tant temps, són dos llibres de cartró que expliquen una història molt surrealista per nens petits. Un d'ells es diu Si et pica un mosquit, i l'altre és Un gran dia de pesca. I són dues històries que, de fet, els últims llibres que he il·lustrat van d'això, que són històries que acaben sent molt surrealistes, que acaben sent un divertimento pels nens, perquè el que a mi sempre m'ha agradat amb els llibres des que era petit era passar-m'ho bé quan els llegia. No que m'adoctrinessin amb res, que si m'adoctrina, doncs perfecte, i si m'ensenyen també perfecte. Per tant, ja estan molt bé els llibres de divulgació, els llibres d'ensenyament i això, però sobretot a mi sempre m'han agradat els llibres que et diverteixen, que t'ho fan passar bé i que no pretenen res més de tu que això. I és el que intento fer ara amb aquests llibres que il·lustro.
Que això és una feinada, també, perquè, clar, no sé si cada cop costa més que els nens s'enganxin als llibres.
Bé, jo, com que no soc teòric del tema, no t'ho sabria dir. Suposo que hi haurà moltes altres veus que et sabrien explicar exactament per què passa això.
Sí.
Jo tinc la teoria de que sempre hi ha hagut gent interessada en els llibres i sempre hi ha hagut gent que no s'ha interessat en els llibres. El que passa ara, a diferència d'abans, és que es publiquen molts llibres. I malgrat que és la meva feina, penso que es publiquen masses llibres, i massa llibres, parlo de tots els gèneres i de tots els estils, massa llibres que no valen res. I això el que fa és que, bé, hi ha molts autors, hi ha molts llibres per vendre, no es venen tots els llibres, però la gent interessada continua sent la mateixa que hi havia abans.
I tant. I en aquest sentit, com hem d'imaginar el teu procés a l'hora d'il·lustrar? Com t'arriben les imatges? Tens algun ritual?
Bé, els il·lustradors sempre som l'últim mico de la cadena d'elaboració d'un llibre, perquè molt sovint parteix d'un escriptor o parteix d'una idea d'una editorial. Total, que quan hi ha el llibre ja està, el llibre, vaja, el text està del tot elaborat i fins i tot parlat amb l'editorial i maquetat, és després quan passen això a l'il·lustrador. I els il·lustradors, d'alguna manera, som uns artistes que quan ens arriba un text el llegim, és com llegir un poema. Generes unes imatges al cap quan llegeixes un text. Tots, fins i tot quan llegim un llibre que no té il·lustracions i ens parla d'uns personatges, anem creant la imatge d'aquests personatges al cap, de si són morenos, si són alts, si són baixos, o si ens descriuen un poble, anem nosaltres creant aquesta imatge del poble al cap, no? Doncs la que creo jo, al meu cap, és la que després intento traslladar al paper. Això, ja, vist des d'aquest punt de vista, és una mica egoista, perquè potser l'altra gent s'imaginava un altre personatge o s'imaginava un altre poble, però bé, jo tinc el privilegi de poder ser l'il·lustrador que faig això i aporto la meva visió. Després, evidentment, una persona quan es llegeix un llibre amb il·lustracions ja associa aquelles il·lustracions amb el text i, per tant, ja crea les seves imatges al cap a partir de les il·lustracions que ha vist. No sé si m'explico amb tot plegat.
Sí, t'expliques perfectament i també et volia, ara que explicaves tot aquest procés, preguntar per també doncs, el boom, no?, de l'àlbum il·lustrat. Cada cop també doncs, sembla que existeix més mercat en aquest sentit i no només per al públic infantil, sinó per a tots els públics.
Sí, sí, la veritat és que hi ha molt àlbum il·lustrat i molt àlbum de tots els tipus, de petits, de grans, amb solapes, sense solapes, de fustes, de paper, de cartró, etc. Jo l'única raó que li dono és que bé, en els nens petits la tecnologia digital encara no els hi aporta res. És més, un adult es pot llegir un llibre o un text amb un iPad perfectament i per tant s'estalvia de comprar el llibre, però un nen petit tenir un llibre físic on pugui passar les pàgines o on pugui obrir les solapes al davant, diguem-ne, l'experiència és molt diferent a tenir-ho amb un iPad i per tant això encara no s'ha pogut substituir per la tecnologia digital i és per això que tot el que és la literatura i la il·lustració infantil encara té tant d'èxit.
Totalment, totalment. I per acabar, quin és el balanç o com creus tu que hauria de continuar doncs, apostant aquesta setmana del llibre, no?, per arribar també a més públics?
Bé, com t'he dit a l'inici, la setmana del llibre jo crec que ha fet molt bona feina perquè va començar sent una cosa petiteta en un altre lloc, que la gent no se la creia molt. Ara sí, tots hem tornat de vacances, s'han posat en un lloc molt bonic al Moll de la Fusta de Barcelona i totes les editorials de Catalunya presenten novetats i volen ser-hi. Jo l'únic que diria que si falta alguna cosa, que no crec que hi falti res, si falta alguna cosa és que vingui el públic, que ja n'hi ve molt, que evidentment, però si sempre necessitem públic, necessitem lectors i necessitem gent que acabi de donar l'empenta que sempre necessita la literatura catalana, perquè hem de pensar que és la setmana del llibre en català.
Exacte.
I sempre tenim tot el que sigui amb el subtítol català, sempre hi ha aquesta doble dificultat afegida, no?
I per això doncs, és important doncs, iniciatives com aquestes que demostrin, no?, tot el que s'està fent, aquesta feinada, com deies, doncs, tant per part dels editors com dels escriptors i d'altres agents implicats en el món literari. Cristian, una abraçada gegant, que vagi molt bé.
I una abraçada de tornada per tots vosaltres.
Una abraçada. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. Adéu.
Doncs en aquesta setmana del llibre en català participaran els músics, els grups de música urbana com els Bones Twice i també doncs, el 31 FAM, aquests dos grups de música, que el que faran és posar també banda sonora aquest acte amb una iniciativa organitzada per l'Institut de les Lletres Catalanes, i el que faran doncs, és replicar i improvisar a través de diferents poemes d'autors catalans. Nosaltres així posem punt i final a aquest programa al matí de Ràdio Sabadell, que doncs això gaudiu d'aquest cap de setmana llarg amb aquesta diada de Catalunya, i nosaltres ens retrobarem a partir del dimarts a 11:15 del matí. Calenta, 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 calenta.
A mi no em tos ni Déu, el canto. Les pastilles en tenen el tanto. Estic flotant en pau mentre l'ànsia, si penso que estàs amb un altre al quarto. Són les 7 i se'ns fa tard. Si és, és amb tu estarem bé. Tothom de festa que em pilla jet lag. Pensaves que era d'on? Tinc ring trucant al fons. És ella qui vol tornar a xingar amb mi. Amb tu li pilla son.